Ràdio Principat. Lleida 91.5. Ràdio Estel. Sempre amb tu.
T'agrada la bona música? T'agraden els bons programes? Si Ràdio Estel t'agrada, busca'ns també a les xarxes socials. T'encantarà seguir-nos. Al Centre de Dia de la Fundació Roca i Pi tenim molts protagonistes, perquè treballem només per afavorir la recuperació i l'autonomia de les persones grans i les seves famílies, perquè som una alternativa a l'internament residencial, ja sigui temporal o permanent. Descobreix-nos. Centre de Dia de la Fundació Roca i Pi. www.rocaipi.cat i 93 399 4602. Fundació Roca i Pi. Al costat de tothom.
Esteu escoltant Debat a Bat, el Bisbat de Lleida.
Hola, amics i amigues. Benvinguts un altre cop al programa Debat a Bat al Bisbat de Lleida. Soc en Francesc López i a la tècnica tenim l'Alberto Vilela. Avui tindrem la darrera ara que ens quedava per veure com queda conformat el Bisbat de Lleida, l'àrea sociocaritativa, amb el seu coordinador, mossèn Carles Sant Martín, i sota la batuta de la Mari Bometón. Ara us deixo amb una col·laboració.
Us heu fixat com creixen els lliris del camp i com es mou l'alfals quan bufa el vent? Heu tocat mai la rosada de les fulles de roser i us heu punxat? Heu vist les gallines anar a dormir quan s'acomiada la tènua llum del sol darrere les vinyes? Heu sentit el fred de la gebrada en despertar al mig d'un camp de roselles després d'una migdiada massa llarga? Heu mirat els estels en una nit clara fins que els vostres ulls han plorat davant la immensitat? Heu sentit l'oliva cridar en la foscor d'una nit perduda al Pla de Lleida? Heu vist un infant caure i tornar-se a aixecar quan se n'adona que ningú l'ha vist ni el ve a buscar? Us heu fixat mai com volen les orenetes a l'estiu, tot fent piruetes entre els barrots de les baranes dels balcons? Heu escoltat de lluny la cridòria d'una piscina plena de nens escatxigant, corrent i cridant d'alegria? Heu vist el rostre d'un padrí que d'amagat regala un caramel als seus nets? Heu vist mai una pel·lícula que us ha deixat uns minuts asseguts al sofà fins que, sense poder-ho controlar, us ha fet esclatar en plors? Us heu impregnat mai de l'olor d'alcohol que ha deixat un indigent quan s'ha creuat en el vostre camí? Us heu fixat en els camells que pacients esperen els clients fidels a les cantonades conegudes dels carrers coneguts i dels barris coneguts? Això és el que jo vull fer a la vida: haver sentit la passió, l'alegria, la tristor, la compassió, l'agraïment, el dolor, l'angoixa, la impotència, l'esperança, i haver estat capaç de respondre amb el meu feble desig d'estimar sense límits. Fernando Sánchez Ocaña, professor de secundària.
Notícies del Bisbat.
Commemoració del 40 aniversari de l'Esplai Epis del Col·legi Episcopal.
L'Esplai Epis ha aplegat, en ocasió del seu 40è aniversari d'història, més de 500 persones. La jornada va comptar amb la presència del bisbe Monsenyor Joan Piris i d'alguns regidors de la Paeria i també del president de la Fundació Verge Blanca, Joan Ramon Saura, així com també la d'alguns màxims responsables de l'Esplai i del Col·legi Episcopal. Durant la jornada, a través d'una exposició fotogràfica, es van evocar els moments més significatius d'aquests 40 anys. Una celebració eucarística i un dinar de germanor van ser els actes centrals de la jornada.
Els animadors de parròquia són notícia.
Els seglars, animadors de comunitat en espera de prevere, que, a fi de mantenir vives algunes parròquies i reforçar-ne d'altres, assumeixen alguns ministeris eclesials, han estat recentment objecte d'un ampli reportatge a Lectura, el suplement dels diumenges del diari Segre de la nostra ciutat. El Bisbat de Lleida, des de fa un temps, potencia la formació d'aquests seglars davant la manca de vocacions presbiterals. Aquest reportatge el podreu llegir també a la web del Bisbat.
Jornada de presentació a Banyoles de l'Aplec de l'Esperit.
90 animadors de joventut de les diòcesis catalanes han participat a Banyoles de la jornada de presentació de l'Aplec de l'Esperit, organitzat pel Secretariat Interdiocesà de Joventut. La nostra diòcesi hi ha estat ben representada. En paraules del seu delegat, mossèn Xavier Navarro, ara toca fer-ho saber als joves. Esperem que no es perdin aquesta oportunitat de celebrar junts la Pentecosta. Ajudem-los. Necessitem l'empenta de tots els adults. L'adreça electrònica de la delegació és dpjlleida@gmail.com.
L'entrevista.
Avui tenim l'oportunitat de conèixer a l'àrea sociocaritativa del Bisbat de Lleida i, sobretot, mitjançant la presència del seu coordinador, mossèn Carles Sant Martín, conèixer a totes aquelles persones que des del seu àmbit personal i per opció pròpia han fet de la seva vida un testimoni d'estimar els altres mitjançant la seva part caritativa, social i de responsabilitat en la seva tasca. Aquest seria el cas de mossèn Carles Sant Martín, que, de fet, aquí el coneixem per aquesta dedicació que ha tingut sempre a la part més important de l'Evangeli, que seria portar als altres, no solament el missatge, sinó la realitat immediata de donar solucions a moltes prioritats que hi ha avui en dia i més amb el que s'està vivint actualment. Gràcies per estar amb nosaltres. Ja el coneixen tots els oients d'aquest programa, perquè ell intervé en diferents ocasions, en diferents espais que li toquen amb ell, però sobretot quasi ve sempre al darrere del micròfon i de la càmera per d'aquesta manera dedicar el seu temps també a que tots aquells que participem i col·laborem en el programa tinguem l'oportunitat de desvetllar les diferents coses que volem saber per nosaltres saber en qui ens hem de dirigir. Quin és l'objectiu de l'àrea sociocaritativa, mossèn Sant Martín?
Doncs gràcies per convidar-nos i per col·laborar. Doncs bé, bàsicament dir que la nostra diòcesi s'està organitzant per àrees. Una àrea és un espai de confluència, de col·laboració, és un signe eclesial de comunió. I dins de cada àrea està format per les diferents delegacions. Recordem que en cada diòcesi el bisbe s'ocupa, és el responsable pastor, però no es pot ocupar de tot, per això llavors demana col·laboradors, que són els delegats i delegades, entre d'altres. Una delegació de catequesi, delegació d'ensenyament, de comunicació, etc. Llavors tenim quatre àrees concretament. Una és la de formació, una altra és la de celebració de litúrgia, una altra és l'associació caritativa, a la qual el servidor està, i una altra és l'àrea d'evangelització, gaudium et spes, els goixos i les esperances. Doncs bé, concretament jo sóc el coordinador d'aquesta àrea sociocaritativa i, com les altres, he dit, doncs tenen uns objectius generals de ser vincle d'unió, d'aglutinar, de coordinar, etc. Això, doncs, com les altres tres àrees participen. Però concretament la nostra seria també tindre aquest espai de reunir les 15 entitats. Recordem que aquesta àrea forma s'engloba en la xarxa, que té una presència en el nostre programa important, i com deia, doncs, és signe de comunió entre les 15 entitats que treballem amb els pobres, que acollim cada dia els pobres i les seves realitats, ser un espai de corresponsabilitat, solidaritat entre les 15 entitats i també una part molt important, ser més eficaços. Avui en dia estem, ja sortirà potser després, estem molt confrontats a força dificultats en l'atenció diària a persones que necessiten doncs ajut, i per això també tenim una responsabilitat de ser més eficaços. Per tant, també un objectiu d'aquesta àrea és ajudar-nos a ser més eficaços, més eficients en la tasca d'ajudar al pròxim.
Com va començar?
Doncs cal dir que va haver ja un primer precedent fa uns quants anys, en aquell moment donat, estem parlant potser de fa una quinzena d'anys o potser encara més, es va dir plataforma de PEGME, plataforma d'entitats cristianes pels marginats. En aquell moment donat la paraula marginació, marginat, s'utilitzava més. Avui ha quedat una miqueta desfasada. Ja va ser un primer intent, es va treballar, es van fer una sèrie de realitats, d'actes, i de una, recordo, es va fer una guia per una mica presentar per qualsevol persona cada una de les entitats. Cal dir que eren menys i tampoc els resultats van ser molt, molt importants. Però ja va ser un primer intent de trobar-se junts, de coordinar-se, d'ajudar-se, etc. Sí, tot i que, repeteixo, eren menys entitats i tampoc els fruits van ser massa enllà, però va ser un primer intent. Allò es va refredar i es va tornar a recuperar amb el germà Benet. El germà Benet és un germà marista i que, juntament amb 4 o 5 entitats que ja havien participat en aquella primera etapa que deia, van tornar a escalfar motors i poquet a poquet aquesta realitat ha anat creixent fins a arribar a les 15 entitats actuals que estem treballant. I així ja estem les 15, doncs des de fa ben bé potser 5-6 anys que s'ha anat aglutinant i treballant.
Com s'organitza aquesta àrea si sou diferents entitats i realment totes abocades a aquest servei directe, sí, a l'ésser humà, no?
Aquesta àrea no té cap més estructura, és molt senzill, no té ni un local propi perquè ens trobem cedits a un local de Càritas, uh-huh, i llavors estem molt atents a la vida. A mesura que la vida ens ha anat demanant nous reptes, hem mirat d'organitzar-nos també de la millor manera que sabíem per respondre el més positivament possible. Vàrem començar que no teníem res més, cap més espai de coordinació que una reunió mensual en la qual ens trobàvem les 15 entitats, però la vida ens ha anat dient que calia també un equip permanent que fes el dia a dia, a veure si no era una miqueta difícil. Ja veiem 15 entitats que es troben un cop al mes i mig, doncs pot tenir una eficàcia relativa, perquè clar, hi ha acords que després, si no el segueix ningú, és una mica difícil. Així doncs, des de fa 3 anys hi ha un equip permanent, sempre estem parlant de persones voluntàries, perquè no hi ha ningú dins d'allò que estigui cobrant per aquest servei que estem fent, i ens trobem amb una periodicitat mensual. Aquest equip permanent porta el dia a dia de la vida d'aquesta àrea. Després hi ha les reunions que dic, fem les 15 entitats un cop a cada mes i mig, on se prenen les decisions importants i l'equip permanent les executa o ajuda. I des de fa potser 2 anys, també, com deia, la vida ens va dient el que cal fer, tenim unes comissions ad hoc, és a dir, que s'han creat per respondre millor a diferents temes, com per exemple seria la comissió d'aliments. Avui en dia doncs veiem, no?, que l'alimentació és una qüestió també important i que per moltes famílies posa problema, i per això llavors, com ha augmentat la demanda, també hem vist la necessitat de sentir la necessitat d'ajudar-nos i coordinar-nos. Per això tenim una comissió de distribució d'aliments, sense cuinar, i crus, va bé? Llavors aquestes comissions van trobant-se per millorar la distribució d'aliments en el que anem fent. Hi ha un altre, un fons solidari, que és per intentar crear complicitat de diferents empreses que puguin crear llocs de treball per a persones que estan en situació també de precarietat. Això sabem que avui és un moment complex, però bé, allí s'està també treballant.
A més necessitats, més necessitat també, doncs, de distribuir els esforços. Quins són els reptes que actualment us esteu plantejant amb aquesta àrea?
Un molt important és l'econòmic. Recordem que aquesta àrea està composada per 15 entitats que estan cada dia al peu del canó, per tant, no és solament que fan reunions, pot haver, i és molt important, la composició d'aquesta àrea són d'entitats que cada dia estan allí, obrint les seves portes per ajudar...
I donen resposta immediata amb aquella situació. Sí,
per a persones necessitades. I, com sabem, aquestes necessitats s'han augmentat. I, doncs, la conjuntura actual i també les prioritats que cal dir-ho i denunciar-lo, polítiques, creiem, no?, des del nostre punt de vista, que no posen l'accent en les ajudes socials, de tal manera que també les retallades s'han fet i s'han produït en entitats socials. I, clar, llavors això suposa molt problema, perquè ja ho entenem, si una família cobrava 1.000 euros, si ja tenia 4 persones, 4 fills, imaginem que ara amb 800 euros ha d'atendre els fills i els nets. Doncs això és el que ens estem trobant a les entitats
socials. Això és una realitat de la nostra societat, del nostre país, de la nostra ciutat i de l'entorn.
Doncs sí, i aquest, per tant, és un repte important, el tema econòmic. Un altre és la pressió de les demandes. Hi ha més persones que venen a demanar ajuda, famílies que mai fins ara s'havien trobat en la, en la diatriba d'haver d'acudir a una entitat per demanar ajuda. Per tant, també... I després també, algunes vegades a l'interior mateix, la diversitat, que és una riquesa, doncs, de les pròpies entitats, també fa que algunes vegades sigui una mica un repte, perquè tenim les comprensions diferents maneres, no tothom està a la mateixa velocitat. I després també la relació parròquies-àrees, algunes vegades és un dels reptes que també tenim tota la diòcesi, de com anem vertebrant bé i una relació de col·laboració, no?, entre les parròquies, les àrees, que doncs, les parròquies els hi anirà molt bé el que les àrees podem aportar i a les àrees també estar en un lloc concret com les parròquies. En tot cas, jo penso que seria això els punts que tindríem com a reptes.
I els punts forts d'aquells que creieu que ha anat funcionant bé i que es pot seguir?
Sí. Jo primer que tot diria així d'una manera familiar, que tenim bon rotllo entre nosaltres.
És important.
És a dir, ens hem anat coneixent i quan et vas coneixent doncs et vas apreciant. Jo penso que avui difícilment entre les entitats que estem a la xarxa ens faríem la guitza, que algunes vegades cal dir-ho, el Sant Pare doncs ens estimula constantment, no?, i fa aquesta crítica, com a vegades la mateixa església hi han parlat crítiques calumnies fins i tot. Jo penso que en aquest sentit entre nosaltres doncs, hi ha un bon rotllo i doncs, és un signe fort. Després jo també diria honradament el bon fer, la serietat. Jo crec que entre les entitats que formem l'àrea hi ha una professionalitat, un voler fer bé les coses, un rigor, tot i que doncs, no sempre fem les coses prou bé, però jo penso que en aquest sentit hi ha un desig. I després hi ha una il·lusió, tot i les dificultats del moment present, que algunes vegades el fet d'acompanyar persones que estan en situació difícil doncs porta que algunes vegades te'n portes, no hauria de ser així, no?, però els problemes a casa, no?, però jo crec que enmig de tot això i amb realisme hi ha una il·lusió i una esperança per saber que enmig d'aquesta realitat no estem sols, sinó que Jesucrist ens acompanya i ens crida des de la veu i les mans i la cara, el rostre dels pobres.
I per pensar que continueu, quins són els punts febles que encara falta acabar de coordinar, de lligar, d'aconseguir?
Jo diria que encara ens falta caminar.
Caminar junts.
Sí, sí. I de dir, de millorar encara en la qualitat de la cooperació. Jo entenc que encara, i això doncs, és un signe que segurament necessitem pregària i experiència espiritual, seria de superar els propis dinamismes del dia a dia. Jo entenc que no és fàcil, perquè com estem amb tantes demandes i tantes pressions, moltes vegades no tenim massa temps com per mirar més enllà. És a dir, que hem d'anar responent a tantes i tantes demandes. Però no es pot funcionar massa temps així, I per això cal aturar-se, parar-se, reflexionar, discernir i veure què és el que avui Déu ens demana en la nostra realitat. Jo penso que aquest és un punt una miqueta feble, perquè estem tan agafats per l'activitat i compte, que som entitats per treballar, per fer, però aquest punt de la reflexió, per què ho dic això? Doncs, per exemple, els espais que tenim de trobada o de recés, doncs no venen moltíssima gent. Veu? Jo crec que seria un dels reptes, un dels punts febles i a millorar. I després continuar treballant, que seria una conseqüència, no? Si anem molt agafats pel dia a dia, doncs és fàcilment que cadascú pensi en el seu pati. El pati de mi casa és particular, però moltes vegades és tan particular que és el meu.
I allò de vamos tan deprisa que no sabemos si vamos o venimos.
Bé, doncs sí,
una altra reacció.
Per la pressió, jo crec que llavors aquesta també seria un punt a millorar. Ser capaços de veure el que ens uneix i com cada vegada, que ho anem fent, però jo em sembla que encara ho hem d'anar fent.
El resum més maco és que no és una manera de fer només recorrint a la immediatesa, sinó que hi ha una programació i una manera de treballar junts. Què suposa per mossèn Carles Sant Martí, un home que ha vingut de missions, que continua treballant fermament sempre en l'àmbit d'aquells que necessiten més, és a dir, la seva part social, la seva part caritativa, com ho viu?
Bé, així en general seria, sobretot i concretat, potser més en aquesta part del meu compromís com a coordinador d'aquesta àrea, és un espai de privilegi. Em sento privilegiat i és una part. Per què? Perquè és un espai d'experiència, de conèixer altres realitats, altres mons. Si veiem les 15 entitats, treballem des d'infants, passant per adults, persones que estan a la presó, persones amb problemes de salut mental, persones immigrades, dones... És a dir, que és, en aquest sentit, un primer punt seria l'experiència i el coneixement maco. Després també és un espai, no ho hem de negar, de preocupació.
De molta preocupació.
És com un pare o una mare que ha de pensar per tots els fills que s'avinguin, que ens avinguem, no? Doncs una mica, clar, a mi se'm demana això, no? Que coordini, que faci de pont, que ajudi. I algunes vegades això doncs, també no ho hem de negar, té una mica un punt de preocupació. I després una experiència bonica d'eclesialitat, d'eclesialitat. Nosaltres el que fem, ho fem amb un estil, amb un plus, amb un taranà, perquè volem veure en el rostre de les persones, doncs, els nostres germans exclosos, en situació de dificultat, el rostre de Crist, i el fet de treballar 15 entitats i aportar cadascú és una experiència de comunió eclesial.
Per despedir-nos, doncs, i agrair a que mossèn Carles Sant Martí ens hagi deixat el seu testimoni, alguna cosa concreta a dir a aquells que ens estiguin escoltant, que estiguin veient aquest espai dins de la pàgina web del Bisbat de Lleida?
Doncs...
Has dit il·lusió, has dit esperança.
Sí, jo seria això. Són moments en què estem molt temptats, algunes vegades, de caure en la desesperança. Hi ha moltes coses que no van bé. Però l'altre dia algú deia el món és bonic i hem d'aprendre a contemplar-lo. Doncs que puguem posar sobre la taula totes aquelles coses boniques i experiències de cooperació, de solidaritat, que enmig de tantes coses que no van bé, és veritat, hi ha altres que també van bé i les hem d'anunciar i compartir.
Moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres i sobretot per aquesta il·lusió i aquesta fidelitat al que ha estat la seva crida.
Molt bé, gràcies, Mari.
I ara nosaltres aquí en el programa continuem amb l'agenda.
Agenda de la diòcesi de Lleida.
Ritus d'elecció dels catecúmens.
El diumenge dia 9 tindrà lloc a 7:45 del vespre a la Catedral Nova de Lleida, l'eucaristia en què es farà el ritus d'elecció dels catecúmens adults que es preparen per a rebre el baptisme.
Commemoració del 13è aniversari de la beatificació de Francesc Castelló.
Serà el dimarts dia 11 de març a l'església de Sant Pere de Lleida. A 7:45 de la tarda, res del Sant Rosari. Seguidament, celebració eucarística, presidida pel pare mercedari Joaquim Millán. En acabar, cant dels goig, en lloança al beat Francesc Castelló i veneració de la seva relíquia.
Cicle de conferències, la saviesa.
El dijous, dia 13 de març, tindrà lloc la xerrada L'Evangeli com a pauta de saviesa transcendent, a càrrec de mossèn Ramon Prat i Pons, vicari general del Bisbat de Lleida. Serà a 7:45 del vespre a l'Institut d'Estudis i Lerdens.
Setena jornada d'acompanyament al dol i malaltia.
Tindrà lloc el divendres, dia 14 de març, a l'auditori del campus de Capont de la Universitat de Lleida. La jornada aplegarà persones especialitzades en aquest camp amb la finalitat d'ajudar i acompanyar el dol d'una pèrdua significativa. Per a més informació, dolleida.org.
jornada anual de la xarxa d'entitats cristianes d'acció caritativa i social del Bisbat de Lleida.
Serà el dissabte dia 15 a partir de 9:45 del matí al Col·legi Maristes Montserrat de Lleida. El lema triat enguany és com treballar avui el canvi social des de la xarxa d'entitats cristianes de Lleida.
El pensament.
El secret de la felicitat no és fer sempre el que es vol, sinó voler sempre el que es fa.
León Tolstoi, escriptor rus.
I ara, la glossa del nostre germà bisbe.
Un servei educatiu per al bé de la persona. La meva reflexió avui va dirigida als pares i mares i a la seva important tasca de triar col·legi per al seu fill o filla i decidir si el matriculen o no en l'assignatura de religió. Però, aprofitant la vinentesa, vull també agrair l'impagable servei de tants mestres i professors que porten cada dia a les aules la il·lusió d'ajudar a créixer els alumnes en el difícil art de responsabilitzar-se de la pròpia vida i de contribuir al bé de tothom. En les meves visites pastorals he pogut comprovar-ho amb goig. Estic segur que pares i mares, al moment d'elegir, tindreu en compte el bon nivell científic i tècnic del centre, i també si el seu projecte educatiu inclou clarament el propòsit de fer emergir en els vostres fills la capacitat de discernir allò que dona sentit a la seva vida, la convicció que la persona ha de ser respectada sempre i mai no és un mitjà per a res, que el respecte i la cooperació amb la diversitat és una qualitat, que la pau i el diàleg és el camí per a conviure i progressar amb equitat, que la justícia i la veritat són un bé comú, que la corrupció i l'abús del més feble danya les persones i són una ofensa greu. Els cristians sabem que aquests són valors derivats de la comprensió del missatge religiós i moral de la persona, la paraula i la vida de Jesús. Per això us proposo que considereu l'assignatura de religió i moral catòlica com allò que és, un servei educatiu per al bé de la persona i, en conseqüència, un bé per a tothom. És una autèntica plataforma de diàleg sistemàtic entre la fe i la cultura, entre la raó científica i la raó espiritual i religiosa, que il·lumina les relacions humanes, coopera a afavorir la reflexió, a adquirir criteris fonamentals i raonats que disposin l'alumne a actuar segons els valors, a descobrir l'horitzó del sentit que té la vida i a implicar-se amb els altres. És, a més, un servei a les famílies, que voleu que els vostres fills aprenguin aquells llenguatges, símbols i continguts religiosos que impregnen totalment la vida i la cultura del nostre país en molts nivells. Inclòs en l'àmbit més profund del sentit de la vida, de la concepció de la persona humana i de la societat, dels drets humans, de la idea de treball, de progrés, de llibertat, de compromís, d'economia, de creació artística, hi ha coses que no es poden entendre bé sense tenir en compte l'aportació fonamental de la fe cristiana, com il·lustren historiadors i sociòlegs. La classe de religió catòlica dona a conèixer també la persona de Jesucrist com aquell que ha realitzat plenament la vocació humana, proposant-lo com el referent en qui emmirallar-se per a configurar la visió de la vida, de les relacions, del futur i dels valors, per tal d'aconseguir d'ésser persona més feliç i ciutadà més lliure i responsable. Animo, doncs, les mares i pares a reflexionar l'elecció de centre educatiu per al vostre fill o filla, així com sobre la seva matriculació en l'assignatura de religió. És un moment significatiu per a contribuir a dotar els vostres fills d'un patrimoni humà i d'esperança, i també al desenvolupament de la societat. rebeu la salutació del vostre germà bisbe, Joan Piris.
Hem arribat a la fi d'un altre programa. Simplement dir-vos que la caritat és la forma que té l'Església per estar i per demostrar l'amor als més pobres i desafavorits.
De bata a bata, el Bisbat de Lleida.
Gràcies a tots i fins a la setmana vinent, amics.